Fabricació pròpia.
Ara mateix, que passen de 2:15 to 3:00 p.m. Què tal? Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Fa uns anys que aquesta cançó ens acompanya cada Nadal. Una cançó que també va acompanyar d'una manera especial a una persona de l'equip del Fabricació, que a continuació desvelarem. La cançó Snowman és la cançó de la cantant australiana Sia, una cançó tendra, d'amor, sobre una relació de parella. La Sia, que fa de narradora d'aquesta història, parla amb el seu ninot de neu com una metàfora del seu ésser estimat, que sempre estarà allà per ella i que ella sempre s'ha de considerar com casa seva per totes les estacions de l'any. La cançó parla de la bellesa d'un amor d'hivern i encoratja també el seu amor a unir-s'hi en un lloc, podríem dir, etern de felicitat, quan de sucre, eh? Com, per exemple, el Pol Nord, per escapar-se de la duresa de la realitat. Ara sabrem qui ha triat del Fabricació aquesta cançó. Ara sí, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 3:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Bé, ja podrem descansar, perquè ens ve un final de setmana, Marta Jarque.
Uf!
Bona tarda, com estàs?
Doncs he començat el dia bé, però és que amb tantes notícies i tantes novetats en poques hores, i és que a mi em ploren els ulls i em falla la veu.
Va.
Això d'entrada. I després sí, d'escoltar tant sucre amb aquest Snowman, ja, això ja m'ha acabat de rematar. Sí.
No vagis així, d'aquest pal, perquè la més sucre de tot l'equip ets tu.
Candela, però ara ja estàs...
No, perquè no ho trobo bé.
Candela, no vagis de dura.
Sí, és,
exacte.
És dolça.
Ui, tant que ho és.
No, soc foc, com el meu nom. No.
Com la Sia. Uri Francisco, com estàs? Que et venia allà, et veia amb ganes de parlar.
Dolç, jo també soc dolç, com un M&M, la Candela.
És un altre tipus de dolç.
Sí.
Et deia, Jarque, què faràs aquesta tarda?
Aquesta tarda? Jo ja t'ho vaig dir ahir, aniré al cinema.
Què aniràs a veure?
La Sociedad de la Nieve.
I per què?
Doncs, vols que t'ho digui?
Sí, home, digue-ho.
Perquè és que això... Saps què passa divendres?
Què passa divendres?
Que ens visitarà J. Bayona.
O sigui, tindrem doble Bayona divendres.
Doble... Serà com si el Carlos Bayona estigués molt nerviós. Saps que...
No pareix de moure i en veiessis dos.
No, que són dos, de veritat. Sí, sí, ens visitarà. Aquesta ha estat una de les grans novetats d'aquest matí.
Juan Antonio Bayona i Carlos Bayona estaran amb nosaltres aquest divendres per parlar de tot el que està donant de si aquesta Sociedad de la Nieve, i també descobrirem les cançons que més li agraden a Juan Antonio Bayona, presentat pel germà bessó Carlos Bayona. És que és tot.
Està que ben lligat, eh? Que...
Mirada doble.
Els hauríem de seure separats, per això, perquè no. Aquests dos junts...
Clar, si els sents separats, o sigui, una punta de la taula i l'altra de la punta, sí, la Mercè està al mig. De manera que haurà d'estar tot el rato com en un partit de tennis i la gent sentirà això, saps? La Mercè així, parlen així.
És raro. Que a més són tan iguals que els hauríem de posar un cartellet per saber qui és qui. En plan, Bayona, director, i Bayona DJ.
Això per nosaltres, music. Però pels oients, l'altre dia que ja va entrar el divendres al J Bayona per telèfon, el Carlos ja ho deia, és que tenim la mateixa veu.
No, s'ha de distorsionar la veu d'un, no? Vull dir, es pot fer un efecte especial perquè la gent ho entengui.
Tot això passarà divendres aquí al Fabricació Pròpia, no us ho perdeu. Per cert, ja que hi són divendres, també estarà amb nosaltres Marc Giró.
Si és també.
Anirem de festes.
Sembla que s'acabi el programa aquest 2023 i que rebentem la casa, no? Però ja, què és això, Mercè, ja. Que comencem el 2024, que no ho podrem superar.
Fortíssims.
I demà Agnès Busquets, l'actriu d'Escape Room, que també estarà amb nosaltres.
Imagina't.
I del Polònia.
I ara d'acabar dient, i avui us tinc a vosaltres.
Voleu saber què passa avui?
Sí, no, jo sense que vull saber abans doncs, qui era la persona que ha dit la cançó.
Ai,
de...
Ai, sí, és veritat.
Clar,
home,
jo
crec que ha quedat ben clar.
Si hi ha algun dubte. Paula.
Jo vull saber la història que hi ha al darrere d'aquesta cançó, Can de la Figueres.
Sí, sóc jo. No, res, a mi la Sia m'agrada molt. M'agrada molt sobretot el seu personatge, no? Que és aquesta cantant, com deies, australiana, que gairebé ningú sap la seva imatge perquè porta una perruca que li tapa mitja cara. I això em crida molt l'atenció. Vaig començar a escoltar tota la seva discografia i va sortir aquesta cançó i, mira, o ja hi era, o jo m'hi vaig trobar, hi era el Nadal. I jo m'anava tranquil·lament a passar la nit de Nadal a casa de la meva germana. Estava sola, vivint a Barcelona, i ma germana em va dir, va, vine,
anima't.
Et recollirem, que estàs perdut a Barcelona. I me'n vaig a buscar el cotxe, feia uns mesos que no l'engegava. I ja us he donat la pista.
Desembre gelat.
Desembre gelat. Total, que tota emocionada, engego el cotxe i no se'm
va engegar.
Cotxe gelat. I jo esperant amb aquesta cançó, el senyor de la grua. El senyor de la grua em diu, no et puc carregar la bateria perquè ja se ha muerto directamente. Ai. I l'únic que puc fer és emportar-me el cotxe perquè, òbviament, demà 25 de desembre ningú t'arreglarà el cotxe.
Mal moment.
Doncs mira, jo amb aquesta cançó no estava gaire enamorada, estava més aviat trista, sense sopar de Nadal, tornant cap a casa, i amb el meu cotxe acomiadant-lo, la llunyania.
El Ferran, pobre, que sempre pensa en tot el de la grua, tampoc va arribar a temps al sopar de Nadal. Bueno, però jo sopat els dos junts.
De dins del cotxe.
Hauria sigut tan bonic que hagués sorgit l'amor en aquell moment.
No, jo crec que aquell pobre senyor... No, crec que si amb aquell senyor sorgeix l'amor, trenco una família sencera, perquè vull dir, era cap de família... No era el cas. Jo crec que aquell senyor, mira, va dir... He fet una bona acció i arribaré al sopar de Nadal quan sigui. I jo vaig dir, gràcies, senyor, però jo em quedo a Barcelona.
Quantes vegades vas escoltar aquesta cançó?
En bucle fins a arribar a casa, com a mínim. No,
imagina't.
Moltes vegades.
I tot i així continua agradant-te.
Em porta bons records.
Noia, doncs els dolents no sé com seran.
Ui, ja t'ho explicaré un altre dia.
Mira,
ja en parlarem.
Acabem de presentar l'equip del Fabricació. Qui no té el cor gelat és ell, Ferran Capdevila, la producció, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina i la Paula Moreno. Avui, doble intenso, al món sonor. Vinga, tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Estoy un poquito, como se dice, un poquito loco, ¿no? Que yo le digo al vecino Antonio o Mari Carmen, ¿vamos a decorar la casa? Sí. ¿Qué me va a costar? Nada, te la decoro yo y pongo las luces y ya está.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Queda una setmana molta teca, però és que avui també tenim molta teca. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, després la digestió amb l'Òscar García Algar. Ell és cap de servei de neonatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, després que hi vam conèixer un estudi justament del clínic que identifica les causes dels plors dels nadons. Els investigadors han creat un algoritme que identifica si el plor està motivat per la gana, per l'estrès, pel son o bé pels gasos.
Això està certificat, eh? Això és,
sí, és
ciència pura.
És clar, com que tens un nen... No,
m'interessa sobremanera.
I també parlarem avui, coincidint amb l'Òscar García, que és el cap de servei de neonatologia del clínic, de si el brot de bronquiolitis de les darreres setmanes, Uri, que tu i jo crec que saps de què parlo...
Si no hi som, hi serem.
Doncs mira, si ja està controlat o no. També parlarem amb l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba. Hem estat pendents, Harry, aquest matí de la compareixença de premsa dels eurodiputats que s'han desplaçat a Catalunya, ja sabeu, per examinar la immersió lingüística a les escoles. I Diana Riba ha format part d'aquesta missió. Riba, aquest migdia, de fet, ha instat a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, a prendre accions immediates i contundents per avaluar la possible malversació, ha dit, de fons públics.
Sí, ho ha fet en una carta urgent.
Doncs en parlarem amb la mateixa Diana Riba, a 3:15 aquí al Fabricació. A més, també tindrem a la Maria Vascompte, que avui ens explicarà com conviuen, alerta això, les festes i la salut mental. A continuació, tindrem a l'estudi el responsable de la comunitat de Sant Egidi de Barcelona, Jaume Castro. Tot això el dia que la mateixa comunitat de Sant Egidi ha presentat dades sobre les diferents formes de pobresa i també la nova guia de la guia on menjar, dormir i rentar-se. El dia que també, recordem-ho, hem conegut el recompte de persones que viuen al carrer, això per part de Rens Fundació. Parlarem d'aquests i altres temes, com també amb en Jaume Castro del dinar de Nadal que organitza la comunitat de Sant Egidi. Això serà cap a les 4. Errors were made in the hours following King Viserys' death. I anem acabant els anys. Anem acabant l'any i, clar, a quarts de 5 rebrem la Neira i l'Olga Vallejo amb les millors sèries que ens arribaran l'any que ve.
Ja ho saben.
Això està a tocar,
Ja ho tenen clar.
O sigui que...
Aquestes coses ja no se saben amb 10 anys, ja.
Sí, home, estrenes, a vegades hi ha seqüeles, aquestes coses que ara les estàs
esperant. Reqüeles ara es porten.
I Goita, hi portarà tràilers de sèries que encara ni s'han publicat. Ni es coneixen, però molt poc.
S'ho sap tot.
La Neira ho sap tot. Això serà a quarts de 5, un dimecres en què també parlarem de les joguines que venen. En parlarem amb la sociòloga Marina Subirats i amb la taula de diàleg, parlant de la vida així en general, amb l'Aleix Cabrera i el Guillem Figuerola. Arribarem a les 6 de la tarda. 4 minuts i 3 quarts de 3, ens hi posem, obrim realitat paral·lela. Realitat paral·lela, reprens les cerques a Google del 2023, mira que dèiem de llistes i coses, no? Perquè dius que et van quedar coses per comentar.
Sí, fa uns dies vam repassar les tendències de cerca mundials, però avui farem l'exercici senador de repassar què s'hi busca a casa nostra. Perquè això fa una mica de vergonya, de vegades critiquem el de fora, però no fem autocrítica, i això ja ens ho va dir ahir la Marina Garcés, és molt important. Hem de ser autocrítics, hem de ser conscients del que fem bé, del que fem malament, i avui això, precisament, doncs serà això. Un exercici de...
Senador,
i adonar-nos doncs, que no tenim ni idea de res. He de dir que Google no està compromès amb la causa catalana i, per tant, els catalans hem de prendre la referència d'Espanya. És a dir, fan aquestes... Clar, no? Diuen, el més buscat a Catalunya... Espanya, a Alemanya, a Itàlia... Vull dir... Per això, avui dedicarem aquest espai a parlar de què busquen els espanyols a Google, i jo us proposo, doncs, que per parlar de Google, canteu amb mi.
G!
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 O!
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 G!
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 L-A!
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 I!
I!
Què és això?
Doncs és gulugulú a l'Àfrica, és com li diuen a Google.
Gulugulú. Ai, m'agrada.
És xulo. Un dels favorits de gulugulú és, ja ho sabeu, aquestes suggerències de cerca, és a dir, quan tu entres al buscador i escrius una paraula i Google automàticament et fa propostes per rematar la paraula o frase. Per exemple, doncs, si poses Futbol Club, et suggerirà Barcelona. Anava a dir Girona, perquè ara ja és més popular, però per ara doncs, això et suggeriria aquest Barcelona perquè lliga amb Futbol Club. Bé, tornem als rànquings del més buscat a Espanya, començant per l'adverbi com. Per exemple, doncs, tu poses com, Google et podria suggerir fer una truita francesa, per exemple, però la gent demana a Google la manera, clar, evidentment, com fa coses de les més variades i inesperades, i, si us sembla, repassem les més buscades.
O sigui, que t'has posat com hacer, no?
No, això és una llista, és a dir, Google a l'acabar l'any fa aquestes llistes de què és el més buscat, per exemple, de famosos, de cançons, però també quines són les cerques més buscades, començant per la paraula com. L'interès dels espanyols d'aquest any s'ha centrat en les eleccions del 23 de juliol, que Pedro Sánchez anunciava per sorpresa i per desengany de molts, escolteu.
De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Doncs això, molta gent ha preguntat com, doncs, com van les eleccions, com saber si m'ha tocat mesa electoral, que això fa patir moltíssim.
Ah, sí. Us ha tocat mai?
Sí.
No. Mai.
Mai.
Jo, però com a
mai.
Suplent. Tu tampoc.
No, mai. A mi em faria gràcia que em toqués un any.
La Medi, tens, sí.
No, tampoc.
Si em toqués a mi, podria delegar en la Marta. Això es pot fer? No, a mi no fa cap il·lusió, no, però tinc una persona que...
No. Però és que jo no estic cap empadronada aquí. Jo estic empadronada a un poble de Girona.
És una obligació.
No m'ha tocat mai.
Però, si
però atenció, perquè...
No, però quan et toca en un poble, no saps què passa, que sempre et toca després.
Sí.
De veritat.
Sí.
A les ciutats no sé si passa, però en un poble, si et toca... Després t'acostuma a tornar a tocar sovint.
Ah, val.
Perdona, Marta, que no et volia tallar.
No, però és interessant. I jo, de fet, en aquest poble no hi viu massa gent i tindria molts números, doncs, mira, de moment, no, toquem fusta, no m'ha tocat. ¿Cómo solicitar la ayuda de 200 euros? Això també a la gent interessa.
Ah, sí.
Després, a la posició número 6, ¿cómo se vota? Això és ja per gent que està fent el primer curs de
democràcia.
O, per exemple, ¿cómo votar en blanco? Perquè això també, vull dir, com es vota amb...
I que computi.
En l'aire.
Exacte. Si us sembla, del com passem ara al per què, és a dir, les cerques més buscades a Google, començant per la, doncs això, per l'adverbi per què. Quines han estat les cerques més freqüents a Espanya? Esperar que digui la paraula.
Habla.
Porque és la paraula que ara ens centrarem en Google. Porque la frase més buscada, sí. La pregunta més buscada, ¿por qué la guerra entre Israel i Gaza? Que em sembla molt encertat perquè és una pregunta que encara no s'ha respost. No hi ha resposta.
No fa 50 anys que dura el conflicte i no podem tenir una mica d'idea per què està passant.
Bueno, suposo que la gent, doncs això, amb l'explosió d'aquesta guerra, potser se n'han adonat per primera vegada i han dit, què hi passa allà?
Sí,
pues jo que gent molt tranquil·la, jo misèria, sí.
Està formulat així, perquè la guerra...
La guerra entre...
No perquè hi hagi guerra, ni...
No, perquè la guerra.
Perquè és llenguatge directe.
Exacte.
Sí, és la gent que es pregunta aquesta pregunta en concret.
És molt imperatiu. Tu al Google li fas preguntes imperatives.
Sí, has d'estalviar.
Perquè guerra entre... Exacte.
Perquè guerra.
En segona posició, perquè se regalen flores amarilles el 21 de setembre? Això no ho sabia.
Tampoc ho sabia. 21 de setembre.
He buscat a Google, clar, perquè ja era allà. És el Dia Internacional de la Pau. Aleshores, la gent té de costum regalar flors...
Havien de regalar coloms blancs.
No ho sé.
Home, és que no m'ha regalat coloms blancs. No regalis coloms
blancs. Però,
pobres coloms, deixa'ls en pau.
Mira, me'n regalis coloms.
Això sí que no.
És l'acte de guerra, per ser.
Això sí que no.
L'any que viure, per què Uri Francisco regala palomes blanques? Què passa aquí?
El 21 de setembre.
Bueno, és una proposta, aviam.
Seguim en el rànquing, a la posició 3. Per què Twitter se llama X? És que això està bé.
Això sí, és una pregunta.
És una pregunta, vull dir, ha sigut un dels temes de l'any.
La resposta és perquè Elon Musk és tonto, no? És que, clar...
La següent és per què Elon Musk és tonto? No. En quarta posició, per què se adelantan les eleccions? Vull dir, fins ara preocupats per assumptes internacionals.
Sí, no.
Però després caiem al pou, perquè a la posició número 5 ens trobem amb per què cancelen Sálvame. De fet, va ser, jo crec que en els rànquings de final d'any serà un dels temes de l'any. De fet, un programa històric de televisió doncs, que es cancela, evidentment la gent es pregunta per què.
Jo trobo que és una pregunta molt interessant, eh? Vull dir, no caure al pou, és cultura popular
d'Espanya.
De,
I és el que es parla a la feina al matí. Hòstia, oi, sabeu que s'han cancel·lat que... Sálvame, doncs tu tens coses a dir.
Bueno, jo quan vaig arribar aquí, tu només parlaves de cuentos chinos i de Sálvame. Clar, és que, vull dir...
Veus? Mira, la gent també es pregunta en la posició 6, ¿por qué no llueve? Clar, no, volem explicacions, volem motius, volem arguments. També la posició 7, ¿por qué no está Lara Álvarez en Supervivientes?
Sí, és que és també és un altre programa molt famós.
I també a la posició 8 hi ha la pregunta ¿por qué no me baja la regla? Aquí la resposta no cal Google, ja te la dic jo. Bastant evident.
No sempre, eh?
Bastant evident.
A vegades també pot ser la menopausa.
Sí, depèn de l'edat que tingueu. També per què sudo tanto o per què se hace el ramadán. Bé, i acabem amb una última tendència de cerca, en aquest cas de les preguntes més freqüents, que són les preguntes més buscades, començant per què és?
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es?
Aquí força avorrit. La primera és amnistia, la segona és lawfare, que això és una cosa que costa, d'entendre. Vull dir, jo aquesta hi vaig caure. Botulismo, que és una malaltia dels nervis, i bé, coses bastant grisotes. Fet això, m'he dit... Per què no busques els teus companys d'equip a Google?
Com?
I com que avui he dormit poc i no tinc forces per dur-me a la contrària, ho he fet.
Ara què sortirà aquí?
Amb resultats, ja us avanço, que molt i molt sorprenents. He posat, en primer lloc, a la directora, Mercè Raga, i he dit, a veure què em proposa Google. Doncs mira, Mercè Raga, Ràdio Estel, molt bé, la gent està al quite, la gent ja sap doncs, on treballes. Mercedes Ragazza.
Això és el candy, no?
Això m'ha sorprès. I Mercedes, que seria la versió italianitzada, Ragazzi.
Veus? És que tens un punt, tens un punt italianini.
Ah, sí?
Sí. Vull dir, tu vas a Itàlia, vas a Nàpoli i ja et diuen mamma, no? Vull dir, tens un puntazo.
Perquè de Torà a Turí...
Oh!
He dormit poc jo també.
Sí. Bueno, deu haver-hi el Radio Estela allà i és la... Estelata.
Mira, no deixem les estel·les, les estrelles, i passem ara a parlar de què busca la gent quan posa Candela Figueres. Aquí anem a coses, a més, assumptes personals. És a dir, aquí ens colem a la vida de Candela Figueres o a la gent li agradaria colar-se. Candela Figueres parella, això d'entrada. Candela Figueres.
Si passa això, perdoneu, però si passa això, és que ets un personatge important, eh?
Clar, sí, sí.
Quan t'autocompleta parella després del teu nom.
Sí, però espera't, Uri, espera't, perquè també tenim Candela Figueres TV3. Curiosament, encara no posa Candela Figueres Radio Estel. Això, espereu-vos a les cerques de l'any que ve. Sí.
Però jo trobo més fora els fills.
Candela Figueres Fills, i n'hi ha una que m'ha agradat molt, que és Candela Figueres Jair Domínguez Família. És a dir, aquí algú... Us ha pensat, Candela, que...
Una associació...
És que no sé si callar, ja, i que vosaltres feu la tertúlia sobre la meva vida...
O la gent que ho fa.
O donar explicacions.
Explica't.
No, és curiós, però sí que és veritat que jo durant molt de temps no vaig explicar res de la meva vida. Sempre ho deixava en l'aire. Quan en un altre programa que treballava doncs es preguntaven sobre aquests temes, jo no deia ni bé ni sé. I aleshores, clar, suposo que...
A la gent li interessa això. La gent té interès. Va, passem a l'últim. Moltes sorpreses aquí.
Ui.
Uri Francisco. Uri, a tu la gent no s'interessa per assumptes privats, ja t'aviso, no hi hauria parella, ni fills, ni res. A mi només m'ha sortit una suggerència de cerca, que és... Uri Francisco, Uri NG, Halamang, ornamental. I jo aquí, clar, no contenta con eso, perquè jo això no entenc res. Dic, vés a buscar, clica a sobre del segon enllaç i m'ha sortit un home molt curiós amb moltes plantes que a mi m'han portat a pensar coses que potser no són correctes o no acaben d'encaixar amb el teu perfil.
Haig de dir que fa uns anys vaig treballar un hivernacle que hi havia aquí al costat.
Ah, doncs ja està.
Al carrer Melcio de Palau,
sí.
A la plaça Can Mantega.
No sigui això.
Però no em reconec en aquesta fotografia. Passa com en la porta. No m'acabo de reconèixer.
No sé si has canviat molt els darrers anys, Uri.
Sí, això també és veritat.
Tenies els ulls com més, no sé...
Asiatitzats.
Asiatitzats, sí. I molt més pèl, molt més cabell al cap.
Bé, això ho té el temps.
Que no sigui, sí. Uri, que estàs buscant plantetes també de cara al Nadal, doncs, per decorar. Jo us aconsello una cosa.
No, digues.
No, que això, que feu l'exercici molt sanador també de buscar-vos a Google.
I tu l'has fet, en el teu cas,
no.
Martona?
No.
Jo ja sé, ho has fet, no?
Sí.
No ho feu.
Digues.
No, Marta Ejarque Gassion. Et posen un cognom que no sé si és el teu. Marta Ejarque, Esquerra Republicana.
Ep.
Mira,
perdona, ja n'arriba.
I després me n'ha sortit un altre. I Guillemat. Marta Ejarque, Guillemat.
El cognom de la meva mare.
Hi ha una foto...
No ho feu.
No ho feu, va.
Paula, posa la cua.
Ui, medalles.
Va, que anem tard de temps. Anem-hi. Clar, és que aquí estem entrant en un terreny
És que espera't.
Però ella tira la pedra i amaga la mà.
Bueno, però jo aquí la defenso, la Harker.
Mira quin titular. Sí. Tot pot ser Marca i Harker, tot pot ser avorrit i divertit a l'hora i a la nostra feina és només trobar-li el ganxo.
Això és diari de Terrassa.
Molt bé, Harker. Sí.
Errada ortogràfica, perquè a l'hora, com ho van posar com si fos a l'hora, és a dir, ser puntual.
Que
però bé, en fi, no, bona feina al diari de Terrassa.
Bona feina.
Oh, tant.
Va, 6 minuts i arribem a les 3. Uri, què, ens hi posem o no?
Vinga, va.
Anem-hi.
que no et pots treure del cap a aquesta hora.
Avui us porto una notícia que evidencia un cop més el concepte de bretxa generacional i posa de manifest la profunda crisi de valors que vivim com a societat. És veritat que cada generació tendeix a qualificar la seva descendència amb adjectius que són poc esperançadors. És a dir, els nostres pares treballen més que nosaltres, bla, 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 tot això sempre passa. No caigam en el parany de treure la importància afirmant que això passa tota la vida, perquè el fet de relativitzar i normalitzar la mala educació i la pèrdua de bones maneres ens aboca inexorablement al desastre.
Ben dit.
I això és així. El tracte amb els nostres avis n'és un exemple molt clar. Per exemple, hem passat de tractar-los de bos a tractar-los de bros. I és un canvi sutil, però això és...
Sí, però important.
I és estrictament cert. I no se n'escapa ningú, ni tan sols el mateix Pare Noel.
Ai. I don't want a lot for Christmas.
Això no havia sonat encara, o no havia sonat prou. Per tant, endavant.
Kitty-kling, kitty-kling.
Us porto una carta al Pare Noel que la mare del subjecte que l'ha escrit ha decidit publicar a TikTok i, evidentment, s'ha fet viral. S'ha acabat allò de rentar la roba a casa. Ara, si vols exposar les teves misèries i evidenciar que el teu fill la lia a casa, doncs cap problema, endavant. Comencem amb un petit extracte com si fos un tràiler d'una pel·lícula.
Bro, he roto la tele, ha sido sin querer... Por favor, regálame una. Mi madre está a full con este tema. Mira. Bro lo llama. ¿Será que tienen confianza? Porque ya son 9 años de relación.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Vosaltres creieu que se li ha dit bro?
No.
Al Pare Noel o a qualsevol persona que tregui 2 anys, és igual, no més.
Digui-li això al Virgili.
Bro.
Bro.
Mare de
Una mica de respecte. Bro. Brossa.
Val a dir, però, que el nano té bona intenció, escriu la carta des del cor, amb total honestedat, però aquest fet amaga un altre propòsit.
Hola, me llamo Miguel, vivo en Barcelona. Este año me he portado medio, ante todo sinceridad. Yo ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero para bien y para mal.
El tema és que el seu germà petit ha escrit la carta dient que s'ha portat molt bé i ell considera que això és fals. I ha deixat anar com dient... Hi ha gent que no... Saps?
No acaba de ser sincer.
Clar. Per si la rajada encoberta del germà petit és massa subtil, ell insisteix amb certa condescendència.
Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro.
Bro.
M'agrada molt això. M'està començant a agradar la bro, perquè és com... Te l'estimes. Quan dius amb algú bro, és ja hi ha una certa proximitat.
Sí. Potser no cal el bos o el vostè, però bro...
Bro a l'avió,
no. Per favor, home, no. Anem al moll de l'os, perquè després de demanar un munt de videojocs, que és el que es demana per Reis i per Pare Noel, arriba el tema principal, que és la tele.
Bro. Ha habido un problemilla con la tele que yo con 2 L's, sin querer, la rompí. Fue un accidente y no va a volver a pasar.
¿Yo amb 2 L's?
Me sabe mal. Trobo més greu que el
però
bro.
A mí no me importa verla así. Se ve perfectamente. Ja,
té 9 anys.
Rota
vull dir que
poco,
ja fa molt qui fa el que pot.
Está a full, por eso yo quiero
la
una
madre,
tele.
La madre está full.
A mí no me importa.
S'entreveu certa bona intenció perquè aquest regal, el de la tele nova, no és per ell, sinó és per sa mare, que està a full.
Clar.
I clar, ell ho demana com ja per una segona persona.
Això està bé, generós.
Ja sabeu que en temes epistolars i en general a la vida, saber-se acomiadar és la clau. Com se sol dir, és de ben parit ser agraït.
Gracias por todo, Santa. Te lo agradezco. Eres un jefe. Tú también. Yo he sido sincero. No te miento, Santa.
Jo crec que tu també.
Com dient...
Eres un jefe, tu també, com vulguem dir, ell, jo també.
Ets dels meus.
Ets dels meus.
Sí, clar. I per acabar, un altre fet estretament vinculat amb la pèrdua de valors, concretament amb el concepte d'esforç. La mare li planteja si no vol afegir-hi un dibuixet a la carta, tal com han fet els seus germans petits, i ell, que ja no es mama el dit, respon al següent.
¿Tú te crees, mama, que esto lo lee el Santa? El Santa tiene secretario, mama, no lo va a ver.
D'aquí poc li enviarem un WhatsApp. Santa, directament.
Amb emoticons
sí.
I ja està.
Tots els idiomes, el Santa és internacional.
Toca tot.
S'entén els emojis.
I arribem al punt de les 3. Marxem a publicitat i a la tornada avui. Ai, aquesta penúltima hora, celebrant un dia mundial molt destacable. Fins ara.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Un minut ara mateix que ha passat a les 3 de la tarda, aquí al Fabricació Pròpia, com cada dia vegem on, hi ha, on neix la notícia, i és que ens devem a la informació, a l'actualitat, i per això és el moment de connectar Harke amb una de les nostres múltiples corresponsalies sí. repartides per tota Europa.
Sí.
Avui és el Dia Mundial de la Sangria.
Ep.
No sé si ho sabíeu. I tot i que ara nosaltres ja som una mica més de vi... Bueno, sí,
depèn del dia.
Ens venen doncs, aquells records de nits memorables. Per recordar-la, Roberto, propietari del bar Bubita Sangria Bar de Barcelona. Roberto, què tal? Molt bona tarda.
Buenas tardes.
Què tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Fantástico. La sangría, Roberto, como más mala, más buena, ¿tú crees?
Bueno, nosotros solo hacemos sangría buena.
Ah, eso está bien.
No puedo opinar.
Aquí no puedes opinar. Lo entiendo, Roberto. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo es de especial la sangría de la Bubita Sangría Bar?
Sí, todo empezó hace muchos años. Tenía un local en la Barceloneta y como veía que la sangría solo se servía de bote, digamos así, he dicho, qué lástima, porque es un buen cóctel. Y empecé yo masterando el vino con la fruta y añadiéndole licor solo al momento de servirla. Y luego, desde ahí, empecé a experimentar con vino rosado, también con el cava. Así que la hago cuanto más tradicional posible la forma de macerarla con la fruta.
Porque cuando dices más tradicional, Roberto, ¿de dónde es el origen de la sangría?
Por lo que sé yo, de España y puede ser más en Andalucía.
Vale.
Aunque estoy abierto que se me explique mejor.
Esto está bien. Pero tú, si me lo permites, eres italiano, ¿no, Roberto?
Me han pillado, sí.
¿De qué parte? ¿Cuántas sangrías llevas, Roberto? No, es broma. ¿De qué parte de Italia eres, Roberto?
Originario de la provincia de Padova, cerca de Venecia.
Fantástico. ¿Y ahí también ha llegado la sangría, Roberto?
Bueno, la sangría se conoce, pero nos gusta venir en España para probarla. Y aunque se puede hacer en cualquier parte del mundo, no es lo mismo.
Ah, claro. Y aquí también se juega mucho con el cava, con la sangría. ¿Tú crees que se pide más? ¿Qué os piden más en la Bubita?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos un cliente muy variado porque estamos en el centro del Born. Así que la sangría tradicional de vino tinto es la que más funciona.
La estrella. Pero
también la variante que hacemos nosotros de la de cava, que la llamo de hecho Mona Lisa, no es propiamente la sangría de cava que uno se imagina porque juego mucho con el zumo de naranja y la fruta de la pasión, pero sí que la base es el cava.
Bueno, vosotros estáis, si no me equivoco, Roberto, en el carrer dels Flassaders, en Ciutat Vella, que claro, está muy cerca de l'Espai Brossa, que es una buena combinación, teatro y sangría.
Ah, sí, además estamos detrás del Museo Picasso.
También.
Mucho más la combinación.
¿Qué tipo de perfil es vuestro cliente? Porque también entendemos que es una zona donde hay bastante turismo, ¿eh, Roberto?
Sí, Tengo que decir que el local que llevo es peculiar, porque además de la sangría, es un bar de tapas vegana. Así que me he inspirado siempre a la cocina española y he buscado ingredientes para poder ofrecer comida a nivel de tapas completamente plant-based, completamente vegana. Así que mi cliente, por el 60-70%, estimo yo, es un cliente entre los 20-45 años que busca una comida vegana.
Fácil,
pero también tenemos turismo que pasa por la sangría. Y de paso le enseñamos que también se puede comer vegano muy bien.
Que también está muy bien, claro que sí, Roberto. ¿Hoy habéis notado más afluencia de gente en este Día Internacional de la Sangría?
Un poco más de lo normal, sí.
Ah, bueno, y aún queda día, ¿eh?
Tomando en cuenta que es una semana muy tranquila, todo el mundo se está preparando para las fiestas de Navidad. Hemos tenido un día importante.
Importante. ¿Hay alguna hora? Claro, tampoco, no sé si, bueno, para comer una sangría, una buena tapa vegana, está bien, Roberto. Mira, Roberto, siempre pedimos a nuestras corresponsalías una previsión del tiempo y el tráfico en este momento, desde la Bubita Sangría Bar de Barcelona. ¿Cómo lo tenemos?
Creo que el tráfico está bien, no es muy caótico, y el tiempo, siento que es diciembre, está muy, muy bien. Una temperatura agradable.
Fantástico, para tomarse una buena sangría. Y así, mira, al menos, ¿no? Roberto, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Todo mío, el placer.
Que vaya muy bien. Roberto, propietari del Bubita Sangria Bar. Hem de dir, Jarque, que nosaltres hi hem anat a aquest bar. És xulo.
I la sangria és bona?
I la sangria és boníssima.
És xulo.
Perdona,
No, és que simplement és ferm. És un bar ferm. 100%.
M'agrada molt el concepte ferm.
Sí.
Com estàs? Ferm.
Ferm.
Com està això? Ferm, també.
Ferma, aquella noia.
Com és? Ferm.
Doncs la Bubita Sangria Bar, lloc ferm.
Sí. Bo. És que nosaltres, clar, fem aquesta feina abans de tancar una corresponsalia.
L'hem de provar.
Home, esclar.
Home, sí.
És una feina... Jo no sé...
Sacrifici.
Aquesta feina de la Candela de repassar les notícies vintage cada dia. Avui, què? Com ho tenim?
És ferma, la feina. És ferma.
Cap a on anem?
Cap al 20 de desembre de 1982. I passejaven cavalls per la Rambla de Barcelona, pel que es veu. Era dilluns, el 20 de desembre de 1982, i el diari estava com a molt preocupat per una invasió d'antenes, una invasió d'antenes extraterrestres.
Estem al mig de la festa, semblem extraterrestres, que avui res ens molesta, nana de na.
Sí, nois, antenes extraterrestres, i és que en els últims temps, i gràcies al cine i a la ciència-ficció, els humans estaven canviant els hàbits socials nadalencs, de manera que abandonaven els típics gorros de Nadal per diademes extraterrestres nadalenques. Us he posat les fotos, com podeu veure. Gairebé tots són nens petits amb antenes extraterrestres al cap. Un objecte de màrqueting que el diari, doncs, com que no li agradava gens, perquè creia que abduïa el personal sota l'ombra de la nau capitalista i consumista. Però la veritat és que l'únic que estava passant aquí és que acabava d'aterrar a Espanya la nau DT. DT, l'extraterrestre.
De debò?
Clar.
Clar, la pel·lícula del millor extraterrestre del món, òbviament, estava dirigida per Steven Spielberg, havia aterrat a Espanya el 6 de desembre del 82.
La pel·lícula.
Sí, home, què penses? Que extraterrestre l'ET va aterrar aquí a Espanya?
I les metàfores
no
vull dir, les cases. Per això t'he preguntat, de debò? Sí.
ET va aterrar a la Rambla de Catalunya una altra vegada amb els cavalls que sentíem al principi.
Hi ha uns magatzems, grans magatzems, que per la pel·lícula Guerres Galàxies van muntar el Halcón Milenario, físicament. Llavors he pensat, igual és la mateixa iniciativa.
No, simplement que el 6 de desembre del 82 es va veure la pel·lícula ET en els cinemes d'Espanya, i estem parlant del 20 de desembre del 82, ja portàvem unes setmanetes i hi havia un efecte fan brutal, que els nens, en comptes de sortir amb el gorro de Nadal i buscar els Reis Mags d'Orient, tots buscaven ET l'extraterrestre per tot arreu.
No és una disfressa fàcil, la d'ET?
Home, si només amb dos diademes ja està... I poses, el, no. I poses el dit així.
De fet, no tenia antenes, ja d'entrada.
És el dit. Casa, telèfono...
Ja està, ja està.
Amb l'animalet aquest de la peli.
Per cert, era molt normal que té acabés sent l'amic imaginari de tothom, perquè era l'amic imaginari real que Steven Spielberg es va inventar quan era un nen petit i els seus pares es van divorciar, i per superar doncs la tristesa que sentia, es va inventar el...
No estava bé.
Qui? Spielberg?
No, home, esclar, perquè fa mitja basarda l'ET.
Què dius? Si tothom se l'estima un munt, l'ET.
Però és evident que és... O sigui...
Tu l'has vist, la pel·lícula?
Jo no.
És que no veu cap pel·lícula i després es critica totes.
No, jo no critico, però que a veure, a mi l'ET no em desperta. Jo he vist fotos.
Exacte.
Però a mi no em desperta, carinyo, l'ET. Així com la filla de l'Uri. Dic, ostres, quina coseta més bonica.
Quina comparació.
Què vol dir ara això, la Marina?
Bueno, no, però coses que et desperten... Tendresa,
no?
Tendresa.
Sí, sí,
però l'ET, a més, és com llefiscoset.
I és dels pitjors extraterrestres.
És lleig.
Què dius? Sí. És preciós.
Però és preciós. Tot i ser lleig així, és el que dius.
Mira,
és que
un Minion.
Desperta un encant increïble.
Un Minion.
Te l'estimes.
Sí. Jo el vull de peluix, però un ET.
A veure, va ser la pel·lícula més taquillera de la història del cine fins al cap d'11 anys que va arribar Parque Jurásico. Marta, o sigui, tots els nens parlaven d'ET i tu estaves arraconada amb una a l'altra...
Jo jugava a hockey tot el dia. I mirava solo en casa.
Tot el dia.
Així sortit, així sortit.
Bueno, olímpica, bueno,
El diari descrivia la dantesca situació de les antenes dels nens extraterrestres sí. I de les festes nadalenques espanyoles, així diu. Llegan de Estados Unidos las antenas. Diversas, oscilantes, desconcertantes y multicolores. Las antenillas se van instalando sobre las cabezas de los niños después de que los auriculares ya hayan hecho lo propio sobre las de los jóvenes. Aquí están... Y aquí se resista, y que se resista quien pueda. La magia del espacio se sube a la cabeza. A la cabeza de tothom, menys de la Marta Harker, que ella estava sola en casa. Sí. Va, i continuem amb més extraterrestres, perquè la infanta Elena estava d'aniversari. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes... La filla gran del rei emèrit Joan Carles i la reina Sofia feia 19 anyets que havia nascut bàsicament a la clínica de Nuestra Senyora de Loreto i que havia estat batejada 8 dies després al mateix Palau de la Zarzuela. O sigui, que jo no sabia que les batejaven dins del Palau.
Ni tampoc.
El nom d'Helena...
I per feina, no?
Home, sí, home, neix i 8 dies ja la tens batejada. El nom d'Helena l'havia escollit, òbviament, la reina Sofia per tenir una sonoritat així com helènica.
Ah, molt bé.
Perquè, clar, tothom sap que la reina Sofia és grega.
Jo m'havia de dir Helena, però la meva mare va dir...
Ostres!
Té nom de sabó. Perquè abans hi havia els sabons, Helena...
A casa teva no gireu rodó, entre una cosa i l'altra.
No estem bé.
No. I llavors, com va ser el de Marta?
Doncs hi va anar al súper, ma mare va dir, hi ha algun sabó que sigui... Marta? Que porti de Marta? No, doncs li posem aquest.
Però va veure que... Bueno.
Era la línia vermella, o sigui...
Sí, els sabons.
Els noms de sabó.
Doncs bé, com que a la família reial espanyola no hi havia cap Helena... Doncs al final van dir que tot i així li posaven. Per cert, que la infanta Helena celebrava els seus 19 anyets, tot acabant els seus estudis superiors i sent una gran aficionada a l'equitació, que això no ha canviat, i a la dansa clàssica, que això no en tinc ni idea. Mireu, l'equitació. Això és la infanta Helena arribant també a Rambla Catalunya tota l'estona. Rambla Catalunya és el punt inici de tot. I ja acompanyava, de fet, els seus papis a tots els actes, perquè els deia papis.
Com és això?
Papi Juanca i papi Sofi.
Papi rei i papi reina.
I papi Sofi, ojo, i mami Sofi. I pels els acompanyava tots els actes oficials com a segona en la línia de successió, per si havia d'estar el quite, però al final doncs no ha calgut, perquè ara ja és ja tenim nou rei i en tot cas la que propera a la línia de successió ja és la...
Clar, no ha calgut perquè en el seu dia no es contemplava que una dona pogués ser reina.
No, que s'ha hagut de canviar la Constitució.
I mira que anava amb cavall, després quan li haguessin fet l'estàtua, vesteix molt.
Va, ara sí, canviem de tema, deixem els extraterrestres i parlem d'esquimals. Un esquimal guardut en el desert cançons amb el seu banjo. Més concretament parlem del mètode de justícia que tenen els esquimals i que centra l'atenció de la notícia d'aquell 20 de desembre del 82. De fet, el que interessa exactament al diari és lo econòmic que resulta el sistema judicial esquimal. Perquè es veu que quan un esquimal ofèn a un altre esquimal o el perjudica, l'esquimal ofès es presenta davant dels amics de l'esquimal ofensor, d'acord? ¿Vale? i els hi fot un discurs. Ah. El que es coneix tècnicament com fotre la xapa. Vale? Però no es tracta d'un discurs jurídic o moral per convèncer-los de que el seu amic li ha fet una mala passada, sinó que es tracta de fer-los riure a costa del qui l'ha ofès o l'ha perjudicat.
Molt bé.
Vale? És a dir, a costa del teu col·lega.
Ara en diuen un roast, d'això.
És el que t'anava a dir, els roasts actuals. No, està molt bé que te m'avancis tres pàgines del guió. Això vol dir que pensem igual i m'alegra. Sí. Per tant, els amics no han de saber de lleis ni de codis, ni tampoc han de fer preguntes, només han de tenir ganes de riure's del seu amic i de
sempre,
sentir com el deixen en ridícul. Eh? De manera que si l'ofès aconsegueix que la colla del qui ha fet l'ofensa se'n rigui i es fregui les mans perquè l'esca fa molt fred, doncs guanya la batalla. Vale? Guanya la batalla, però no guanya la guerra, perquè aleshores el que ha fet l'ofensa, l'ofensor, també té dret a rèplica.
No.
Sí, només hi ha una norma, que els dos es defensin amb les mateixes armes.
Ho fa llarg. Amb el fred que fa, podrien anar una mica més per feina.
Però aquí hi ha una falla estructural.
Si tu et fan riure, si a tu et fan picar les mans i escalfar...
Però tot això ho deuen fer dins de l'iglú, perquè fora hi deu fer molt fred. Perquè, clar, si t'has d'anar esperant la rèplica, ara entra, ara surt... No sé.
I tendeix a l'infinit, això? O no s'acaba mai? O...
Això no constava.
No,
de fet, el jurat és la colla d'amics, és a dir, tu fas un, després...
Ah, val.
L'ofès va a fer riure a la colla d'amics, després va l'ofensor amb els seus amics i diu, també els fa riure a costa de l'altre, i després els amics decideixen qui ha tingut més vis còmica i qui ha guanyat. Per tant, millor sistema de justícia impossible, perquè a més de ser ràpid, en contra del que pensa la Marta, és econòmic, com diu el diari, també és saludable, perquè riure fa circular millor la sang.
Ara, sí.
Oxigena els pulmons, exercites tots els músculs,
perfecte.
I alliberes, ni que sigui per una estona, les preocupacions.
Ai!
Molt bé.
Això és fabricació
Home,
pròpia.
Per favor.
Gràcies, Candela Figueres.
A tu.
Gràcies.
Abrós.
Vinga, abrós, anem a publicitat. I a la tornada amb qui fem la digestió, Jarque?
Doncs mira, amb l'Òscar García Algar, que és el cap de servei de neonatologia, ho direm bé, del Clínic.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 3 minuts que passen d'un quart de 4 de la tarda aquí al Fabricació Pròpia. Sí que ens preguntem, de fet a l'Uri li preguntem cada dia, no? Els nadons ploren i a vegades ploren molt.
Sí,
Jarque,
això
molt.
És el que ell ens explica.
I el que és el pitjor és que sovint doncs, no sabem per què ploren. No. Ara, doncs, un estudi de l'Hospital Clínic i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer intenta traduir-nos alguns d'aquests plors.
Sí, els investigadors han creat un algoritme que identifica de manera automàtica si el plor està motivat doncs, per la gana, la irritabilitat, l'estrès, la son o els gasos. Són aquestes variables. Ens atén uns minuts l'Òscar García Algar, que és cap de servei de neonatologia del Clínic. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna causa principal que fa plorar els nadons en general? Ara parlarem d'aquestes causes, d'aquestes motivacions, però en general la majoria de vegades es podria dir que ploren per una cosa?
Sí, clar, tot té una justificació. Sí, sí, el problema és saber quina és cada una. Sí.
Clar, quanta estona? Aquí tenim un company que diu que la seva filla plora molt, molta estona. No sé fins quanta estona, quants minuts o fins i tot hores pot arribar a plorar un nadó de mitjana al dia?
És que és molt difícil perquè hi ha molta variabilitat. És una forma d'expressió que tenen, llavors la incomoditat, moltes coses. N'hi ha que tenen més propensió i poden estar més estona plorant. Uh-huh. Donar una xifra de normalitat és una mica arriscat. Podem dir que pràcticament tot és normal, no? O tot té una explicació. Una altra cosa és que igual hi ha una explicació que fa que plori més perquè es trobi realment malament, o... però amb un nadó que està sa també hi ha molta variabilitat. Hem vist des de nounats que són molt irritables fins a uns altres que són molt tranquils.
Una de les conclusions d'aquest estudi és que els nadons no només segueixen patrons acústics quan ploren, sinó també neurofisiològics i de comportament. De fet, segons si el plor està motivat, doncs això, per la gana, el son, els gasos, l'estrès o la irritabilitat. Com es diferencien aquests patrons, aquestes diferents maneres de plorar, els nadons, doctor?
O sigui, quan hi ha una causa que desencadena el plor, hi ha una forma d'expressar-ho, que és plorar, i probablement té unes característiques acústiques diferents segons la causa, però això es tradueix en una resposta fisiològica en l'organisme que nosaltres som capaços de detectar a través de l'electroencefalograma, de la saturació cerebral d'oxigen, de la freqüència cardíaca, dels moviments, de la postura. Llavors, a partir d'aquesta detecció, nosaltres som capaços d'identificar si aquest patró correspon probablement a una causa o a una altra. De moment ho hem fet amb nounats que no tenen patologia, que són nounats a terme, sans. Llavors ara el que estem fent, que ja estem acabant de recollir i publicarem aviat, és en els nounats que tenen alguna patologia, sobretot en prematurs, però també en els que tenen alguna malaltia, doncs veure si hi ha una diferència en el patró de plor que esperaries en aquestes condicions, i això ens serviria per monitoritzar com una variable més.
Uh-huh. No sé si també repeteixen, vostè parla de patrons, si aquests patrons també es repeteixen o són més freqüents en funció de si el nadó és un nen o una nena.
No, això no hem trobat diferències, Potser ho mirarem també dintre de la malaltia, però no podem... No, no. A més, la mostra és relativament petita en el sentit que no pot discriminar aquestes coses, Uh-huh. Tampoc penso que sigui molt rellevant, perquè el que importa és veure si aquell patró té una resposta fisiològica que és la mateixa en els dos.
Independentment del sexe. El que detecta el software, ho podrien detectar les persones? És a dir, podem educar la nostra oïda per aprendre a escoltar aquests plors i identificar per què plora el nostre fill o filla?
A veure, és veritat que històricament sempre, no només les mares, sinó també els professionals que hem vist molts nounats, sempre han tingut la percepció de que el plor et diferenciava, no? I sabies, o et semblava intuir si aquell nounat estava plorant per una cosa o una altra, i habitualment ho encertaves, Però jo crec que és molt difícil entrenar-ho fins a aquest extrem, però sí, bueno, una certa, amb l'experiència, arribes adquirint una certa habilitat amb això.
Per tant, entenem que aquesta interpretació, per dir-ho així, s'haurà de fer a través d'aquest software. A la pràctica, això com funciona? És a dir, com això serà un aparell o com ho podríem posar a la pràctica?
Ara estem en la fase de definir si això era vàlid, hem vist que sí, i ara estem en la fase de descriure si això ho podem aplicar amb nounats en patologia. Aquí hi ha com dues aplicacions. Una és a la població general, diríem, com a monitor, que té un interès relatiu, però sobretot a nosaltres com a clínics ens interessa si el plor pot ser un biomarcador, és a dir, una variable que nosaltres podem detectar o medir que les diferències que té en funció de la causa que l'origina, no?
Doctor, vostè és cap de servei de neonatologia del clínic. No sé si heu hagut d'escoltar plorar molts nadons durant molta estona, doncs per treure conclusions per aquest estudi.
Bueno, la veritat és que no els deixem plorar gaire. I sí, nosaltres de moment hem vist 38 en cada un dels grups, I tot això està, clar, centralitzat en un aparell que detecta no només la plor, sinó la resta de variables fisiològiques. Sí, habitualment els pediatres sentim plorar molt, però intentem que plorin el menys possible. Aquesta és la idea. La idea no és que no estiguin irritables, que es trobin còmodes, que es trobin a gust. Aquesta és la idea. I fins i tot qualsevol cosa que fas amb ells, l'exploració, qualsevol tècnica, interessa que sigui el més tranquil possible.
Clar, és a dir, que des d'un punt de vista també mèdic i clínic, els metges, els professionals, també us interessen doncs, que els nadons estiguin el més tranquil possible.
Bueno, i dintre de l'estratègia de cures centrades en el desenvolupament, tot el que és el programa de pell en pell, intentar que estiguin el més còmodes possibles, perquè estar en un entorn que moltes vegades, sobretot quan són prematurs, és una mica inhòspit per ells, i que es trobin el més còmodes possibles.
Uh-huh. Per cert, hem sentit també diverses notícies aquests dies relacionades amb el brot de bronquiolitis i aquesta vacunació entre els nadons. No sé quina és la situació actual a aquesta hora de la tarda des de l'Hospital Clínic.
A veure, nosaltres no, aquí a l'Hospital Clínic només tenim nounats, però la percepció que hi ha de fora és que no ha hagut tants casos com altres anys. Però ja et dic que parlo des d'un servei que veiem nounats, i els nounats no tenen bronquiolitis molt excepcionalment, però no estan dintre d'aquests brots anuals. No? Però la percepció avui es parlava en la sessió, en el canvi de guàrdia, que semblava que havia hagut menys casos.
Menys casos. Per tant, bones notícies en aquest
bones
sentit.
Sí, bones notícies pels nens més grandets, sí, bones notícies.
Com li deia, aquí tenim un company que té un nadó i ens fa patir alguns matins que arriben mala cara. No sé a partir de quina edat els nadons deixen doncs, de plorar tant i superen aquesta fase de plors constants i d'agafar també molts virus, no? Que aquest també és un clàssic, doctor.
Bueno, és una qüestió de maduració, d'atzar, de la situació concreta de cada cas. És molt difícil saber, o sigui, dir que generalitzar en quin moment deixen de plorar. Probablement és una forma d'expressió que té més a veure en èpoques més immadures, quan són més petits, i que després de mica en mica van superant i van trobant altres formes d'expressió. Però és molt variable, eh? Que tenim, tots coneixem casos de nounats i lactants que són molt ploraners i altres que no ho són gens. Vull dir que no es pot generalitzar.
Val, doncs bé, de moment no li podrem donar bones notícies al nostre company. Haurà de seguir tenint paciència. Doctor Òscar García Algar, cap de Servei de Neonatologia del Clínic, moltíssimes gràcies per atendre i moltíssimes felicitats per aquest algoritme. Recordem que identifica de manera automàtica doncs, si el plor dels nadons està motivat per la gana, la irritabilitat, l'estrès, la son o els gasos. Moltíssimes felicitats i gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres i bones tardes.
Tranquils, eh? Ja ens hem quedat tranquils, eh, Harker?
I nosaltres sí, perquè no hem de conviure amb cap nadó, però jo no sé si les paraules del doctor han tranquil·litzat massa Uri i Francisco.
Bueno, esperem que sigui una miqueta. Va, que marxem a publicitat i a la tornada ja parlarem amb l'eurodiputada d'Esquerra Diana Riba, que aquest mateix matí ha enviat una carta urgent a Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, denunciant doncs, el funcionament irregular de la comitiva d'eurodiputats que han visitat a casa nostra per analitzar el sistema d'immersió lingüística a les aules catalanes. En parlarem de tot plegat amb Diana Riba després d'aquesta petita pausa de res.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que en segons ens situem a 3:45 de la tarda. En els propers minuts parlarem aquí en fabricació pròpia d'un dels temes del dia, del moment. I és que la missió d'eurodiputats que han visitat a Catalunya aquests dies per analitzar el sistema d'immersió lingüística a l'escola catalana, en parlar aquest matí, aquesta missió encapçalada, recordem, per la popular Dolors Montserrat, està formada per 9 membres. En la seva majoria, pertanyents a la dreta, l'extrema dreta i el grup liberal. De fet, l'única diputada de la comitiva que no pertany a la dreta o a la ultradreta és l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, que aquest mateix matí també ha enviat una carta urgent a Roberta Metsola, com dèiem, presidenta del Parlament Europeu, denunciant precisament el funcionament irregular d'aquesta comitiva. A aquesta hora ja podem saludar des del Fabricació Pròpia Ràdio Estel la senyora Riba. Senyora Riba, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Moltes gràcies per atendre'ns. Ara entrarem, si li sembla, en el contingut d'aquesta carta urgent, però abans deixi'm preguntar-li, senyora Riba, vostè com a política catalana, com a activista pels drets civils, sobretot com a pedagoga, com s'ha sentit aquests dies de missió a les escoles catalanes amb aquesta comitiva per valorar justament la immersió lingüística a les aules de casa nostra?
Us podeu imaginar que ha sigut una situació molt lamentable en moltes de les reunions que hem fet, perquè aquesta missió ja va néixer de manera partidista i, per tant, ja veníem amb una clara manipulació a l'agenda, amb una clara manipulació a l'hora d'obrir aquesta petició i fins i tot d'aprovar una missió com aquesta per part del Parlament Europeu. I, per tant, ha sigut una situació doncs, lamentable, no podem dir incòmoda, perquè al final sabíem a què veníem, però sí que ha sigut unes reunions on, tot i escoltar diferents fonts i diferents bandes, no s'ha tingut en compte absolutament cap dels arguments d'una banda. Venia molt de part.
Per tant, d'alguna manera, aquest fet d'analitzar, no?, que és l'objectiu, diguéssim, del sistema d'immersió lingüística a casa nostra, pensa vostè que no han tingut ni aquesta voluntat o que ja han vingut justament amb aquestes idees prefixades des de casa?
Han vingut amb les idees prefixades i han vingut amb l'objectiu d'acabar amb un informe prefixat. No és només que vinguessin amb una idea inicial, que això ens pot passar tots en algun moment de la nostra professió, sinó que no han vingut a escoltar i a entendre el model d'immersió lingüística, sinó que han vingut a escoltar i a entendre només aquella part que els interessava per acabar fent un informe de part. Per altra banda, també m'agradaria matisar que aquesta petició que tenim sobre la taula porten obertes des del 2017. Quan s'obre una petició al Comitè de Peticions del Parlament Europeu, el primer que es fa és un informe i la comissió dona també la seva opinió. La Comissió Europea sempre ha dit que no té competències en temes educatius, en temes lingüístics, i en el cas de la immersió lingüística de Catalunya, que ja hi havia un acord tant dintre de Catalunya com en l'Estat al respecte. Per tant, tirar endavant durant tots aquests anys aquesta petició oberta, fins i tot fer la missió a Catalunya, és del tot irresponsable amb les persones que liderem el Parlament Europeu i que al final estem també gestionant diners públics. Per tant, aquesta és la carta que comentaves que m'ha enviat avui a la presidenta Metsola.
D'aquí aquest argument, no?, d'aquest funcionament irregular, com apuntava vostè, no?, senyora Riba, d'aquesta comitiva, d'aquesta missió.
Exacte. Normalment, aquest tipus de peticions en el qual el Parlament Europeu fa informes per emplaçar la comissió a canviar la situació de vulneració d'alguna de les qüestions que els peticionaris ens donen. En el moment en què la comissió et diu no tinc competència, seguir-la tenint oberta és irresponsable. Si a més fas una missió, ja és doble irresponsabilitat. Aquestes missions costen molts diners. Heu de pensar que hem vingut amb 6 intèrprets. És una missió que no li donava suport ni les socialistes europeus, ni el grup Verds Alde, en el qual Esquerra Republicana estem dins, ni de l'ERC. Per tant, tot i tenir majories, no tenia un recolzament per haver-se de fer, perquè no hi ha una qüestió que la Comissió Europea pugui fer-hi res.
Clar, en aquesta carta, si li sembla, senyora Riba, entrem en el contingut. Sí. Parla justament doncs, que li insta a la presidenta del Parlament Europeu que investigui si aquesta comitiva doncs, ha incorregut en un possible cas, com bé deia ara vostè, de malversació de fons, a més de vulnerar els principis de transparència, responsabilitat i confidencialitat.
En aquest últim... Bueno, primera part de la pregunta, que volem saber és quants diners s'estan gastant amb una petició en el qual no hi tenim responsabilitat política, que no vol dir que no sigui important el tema, sinó que no tenim responsabilitat política, per tant, per gastar fons públics del Parlament Europeu, i, per tant, demanem a la presidència que es faci un còmput d'aquests diners i què ha passat. I per altra banda, la segona part de la pregunta que em feia és que durant la missió hem vist com la presidenta d'aquest comitè, la Dolors Montserrat, feia declaracions, hem vist com avui mateix, i no es poden fer aquestes declaracions fins que no ha acabat, avui mateix a la roda de premsa oficial hem vist com la presidenta d'aquesta missió explicava temes concrets que han passat en alguna de les reunions, sí. Això no és possible, sí. I per tant fa temps que anem denunciant grups parlamentaris, no només Esquerra Republicana, grups parlamentaris sencers com els socialistes europeus, Greens i també de l'EFT, que la presidenta, la Dolors Montserrat, està fent un ús partidari d'aquest comitè i per tant ho hem de denunciar, és la nostra responsabilitat.
Yana Tum, que dèiem presidenta de la delegació, que ha fet aquesta compareixença aquest matí, com vostè apuntava, senyora Riba, ha dit que en aquesta comitiva els han quedat moltes preguntes sense resposta i també considera que els hi falta informació sobre, per exemple, ha dit, les famílies que demanen educació en castellà per als seus fills. És així? La Generalitat no ha portat tota la documentació sol·licitada?
No és així. Ha sigut una responsabilitat per part seva dir-ho. D'entrada, mira, aquí davant mateix, ara no ho podem veure perquè estem a la ràdio, tinc tots els documents que sí. Ens han presentat, absolutament totes les entitats en què hem vist, també la consellera, però també la Fundació Bofill, tots els documents estan plens de dades, han basat els seus arguments, evidentment, en dades i han aportat la dada concreta que ha dit que no ens han donat, l'han aportat en diferents reunions. Fins i tot s'han dit, no?, judicialment, em sembla que eren entre 30 i 36 alumnes han tingut aquesta sentència del 25. Evidentment, sempre hi ha una forquilla de marge perquè algun alumne, potser aquest curs escolar, ha deixat, no?, acabat la seva escolarització i, per tant, ja no són 36. Per tant, ens han donat absolutament totes les dades possibles. Però és que aquesta missió ja ve enfocada per acabar dient això, per acabar dient que la Generalitat no els hi ha donat. Ja ve de part, totalment. Hem de pensar que la missió conformada legalment, els que podien, diguem-ne, participar activament, eren quatre. Una persona liberal, que era la presidenta, un del PP alemany, un d'extrema dreta de Polònia i una eurodiputada dels no inscrits. I, per tant, aquí es veu com els partits d'aquí, els partits del PP, Vox i el que queda de Ciutadans han estat apretant aquests eurodiputats per acabar fent aquesta roda de premsa totalment de part.
Clar, també han explicat que durant la visita a les escoles hi havia inspectors d'educació i han acusat el govern d'impedir un diàleg amb llibertat entre els eurodiputats i els directors o mestres. Vostè, que hi ha participat en aquestes visites, creu que ha sigut així?
No ha sigut així, a més es va explicar el per què hi era. Les escoles van demanar que també hi siguessin a la reunió. Hem de pensar que en una reunió d'eurodiputats per parlar del model lingüístic en una escola d'educació especial que no està subjecta al model lingüístic, el director pot respondre les preguntes que venen directament del centre. Però les que venen del model lingüístic d'immersió lingüística, aquest director no està ni dintre del pla d'immersió lingüística. I, per tant, van demanar que ens acompanyessin les autoritats locals, eh? No va venir l'autoritat local, en aquest cas, d'educació, per poder respondre. I en el moment de la reunió va ser la marca normal. No es va queixar ningú d'aquests que avui han fet la roda de premsa. No es va queixar ningú que hi fos allà. I, per tant, sap greu que manipulin la realitat, manipulin la informació i manipulin la informació d'aquestes persones que ens han atès. Ja sigui els directors a les escoles, ja sigui la Fundació Bofill, ja sigui l'USTEC, ja sigui la mateixa consellera d'Educació.
Clar, si li sembla, anem acabant. Senyora Riba, moltes gràcies, de debò. Em reitero, per intervenir avui al Fabricació Pròpia. Les conclusions d'aquesta comissió ens han explicat que les coneixerem d'aquí 3 mesos. Ens agradaria preguntar-li, d'una banda, fins aleshores, què hem d'esperar que passi, i d'altra banda, si hi haurà alguna conseqüència, creu vostè, real, de les conclusions d'aquest escrit.
No, fins que no hi hagi les conclusions, no hi ha més a dir d'aquesta missió. I, per tant, aquestes conclusions normalment es redacten, com ha dit bé la presidenta de la missió, en 3 mesos, perquè els diferents partits polítics puguin aportar aquelles dades que creguin que s'han d'aportar. Evidentment, nosaltres ho tornarem a fer, com ho vam fer a la configuració de l'agenda, però, com que és una missió de part, no fan ni, no incorporen absolutament cap de les aportacions dels grups progressistes. I, per tant, veurem un altre cop un informe que haurem de tornar a denunciar com s'ha fet d'irregular el procés. Després d'aquest informe no hi ha res més, perquè aquests informes el que serveixen és per explicar una situació d'un peticionari que ens arriba i emplaçar la comissió a uns canvis. Com que la comissió no pot canviar res perquè no té competències en el model lingüístic català, doncs es quedarà amb aquest resum d'aquesta missió. Mentrestant, s'haurem fet servir fons públics i hauran utilitzat aquesta missió per anar per fer la seva campanya dintre de Catalunya o a l'Estat espanyol.
Diana Riba, eurodiputada d'Esquerra Republicana, acompanyada també en aquesta comitiva d'eurodiputats que han visitat Catalunya aquests dies per analitzar el sistema d'immersió lingüística a les aules catalanes. Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa més. Gràcies per atendre la trucada.
Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per l'interès. Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, senyora Riba.
Adéu.
Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Cuando te hablen de amor.
Ara sí, 3 minuts per situar-nos a 3:15 de la tarda, després de parlar amb l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, sobre aquesta comitiva, com dèiem, d'eurodiputats que han analitzat doncs, la situació, aquesta immersió lingüística a casa nostra, a les aules catalanes, i després d'haver escrit, d'haver instat doncs, a Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, aquesta denúncia, no?, del funcionament, com ens ha explicat a la eurodiputada Riba, un funcionament irregular d'aquesta comitiva. Veurem en el transcurs de les hores a veure si hi haurà resposta o no i què passarà de tot plegat. En tot cas, deixeu-me, permeteu-me aquesta hora ja saludar a la Maria Bascompte. Maria, com estàs?
Molt bona tarda, Mercè, què tal?
Home, ja et trobàvem, t'enyoràvem tant de temps sense tenir-te.
Doncs mira, jo ara que parlaves d'anàlisi, ara passem a una altra anàlisi. Com ho veus?
Doncs em sembles perfecte.
Anem a analitzar una mica el Nadal, perquè el tenim ja, com diria una que jo conec, a la volta a l'esquina, Mercè.
A tocar, i moltes vegades, Maria, tu ens ho podràs explicar molt bé, i també amb la persona que t'acompanya avui, sobretot com conviu, diguéssim, alguna persona que tingui problemes de salut mental justament amb les festes en general, eh?
Clar, és una cosa complicada, no? És una mica complicada. En general, el Nadal és una època... La majoria, doncs, li agrada molt el Nadal, és una època que la gent, la majoria, està molt contenta. És una època de clàssics, també, Mercè.
També, és veritat.
Pel que fa a la literatura, si passes per qualsevol llibreria, trobaràs L'Aparador, de Charles Dickens, La cançó de Nadal i altres contes.
O, per exemple, va, deixa'm que l'has posat, i és tan maca aquesta cançó de Nadal. Vinga, quan somrius.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, carrers estan de festa.
Clar, que ja ho escoltàvem, no? Ara que els carrers estan de festa.
A mi m'agrada moltíssim aquesta cançó. Moltíssim. Clar, és antiga, ja fa anys,
ja eh? Ja fa força anys. Però clar, tu creus que... Clar, no tothom celebra les festes de la mateixa manera, no? O com voldria, Maria?
No tothom. I, bueno, per parlar de tot això, t'he portat una convidada molt especial avui, que és la Laura Duran, psicòloga i referent de benestar emocional del Cap Sarrià.
Doncs escolta, Laura, benvinguda al Fabricació, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, doncs amb la Laura parlarem, no?, una mica, Maria, del que significa aquesta convivència, com dèiem, no?, de les persones que pateixen problemes de salut mental.
No estàs bé, què passa? Si no estàs bé, què passa amb el Nadal, Laura?
Clar, és que és el que estàveu comentant. Sobretot el Nadal és una època de celebracions, d'estar content, de reunir-se amb la família... Però i si tens una altra realitat, no? I si realment estàs passant per un mal moment o tens un malestar emocional o tens una família potser que no t'hi acabes de portar bé o no hi estàs a gust, crec que també s'ha de contemplar aquesta altra vessant perquè hem d'entendre que hi ha gent que té malestar emocional i també validar tot altres tipus d'emocions que potser no sigui totalment la felicitat.
Clar, i és ben curiós, Maria, si m'ho permets també, aprofitem i li preguntem a la Laura, perquè tu ara deies aquesta casuística, no?, de persones doncs, que potser arriben les festes i ja se'ls encongeix el cor de dir, ai, Déu meu, no?, com ho passaré? Clar. O persones que justament, clar, fan balanç de tot l'any i han tingut una pèrdua, no?, que estan passant un dol, per exemple, no?
Totalment. Clar, i llavors, i més a més, el Nadal és el moment en què recordes molt els familiars i si estàs en un moment passant un dol, és clau o demanar ajuda o entendre que si estàs passant un procés de dol, atendre aquestes necessitats més internes i més d'aquest malestar. És a dir, la capacitat de potser dir, ei, que recordem aquesta persona, o ei, i si es plora en un sopar de Nadal, en una... No? Crec que s'ha de validar i crec que és molt normal i si ens sentim amb angoixa, amb tristesa, poder potser o separar-nos de la taula i dir, doncs mira, jo tinc un moment en què ara no estic passant per un bon moment i que és totalment vàlid, encara que sigui el Nadal. I crec que, doncs això, acceptar-ho.
Molt bé. Mm-hmm. I crec que tenim una cançó, ara, Mercè.
Una cançó que...
Jo us la dedico a vosaltres dos, sí? Perquè m'encanta. També és del Nadal i us la dedico a la Laura i a la Mercè, perquè m'encanta.
Com vas a parar?
És que com que dèiem de clàssics, és molt clàssic. És molt clàssic. T'agrada?
És tot un clàssic.
T'agrada que t'hagi...
Però mira, i deixa'm aprofitar... Mira, és que va, encaixa a la perfecció perquè just George Michael ens deixava un 25 de desembre d'allà fa no sé quants anys.
Que ràpida que ets, Mercè.
Però que realment, no?, que sobta, no?, amb aquesta cançó i justament, sobretot, remarcar doncs, que hi hagi gent que potser aquestes festes, no?, no és tot flors i violes.
Clar. Exacte, que no tothom ho passarà bé.
I deixa'm preguntar-li si et sembla, Maria, a la Laura, si des del cap vosaltres heu notat un increïble increment, diguéssim, aquestes dates, no?, de que us vingui més gent, no?, amb problemes d'ansietat, d'angoixa, no?, arran de les festes de Nadal.
Bueno, en referència només a les festes de Nadal, potser crec que és un tema més inconscient.
O de festes en general, no?
Sí, perquè al final potser la gent no detecta que és per això.
Exacte.
Hi ha unes expectatives, no?, el que ens diu com hem de passar el Nadal, la societat o la publicitat en si, llavors potser et notes més angoixada o dir ara em reuniré amb molta gent i potser no estic passant per un bon moment i no detectes que sigui en si el Nadal, però perquè potser no hi penses de ai, mira, tinc aquesta angoixa perquè com tinc l'expectativa d'estar bé i no estic bé, doncs és un malestar. Llavors, pot ser que hi hagi un increment, però no que estigui relacionat directament amb ell és Nadal, doncs llavors per això aquesta angoixa, saps?
Però sí que és veritat que tu creus que, exacte, tu dius, no és perquè sigui Nadal, sinó que durant l'any ha incrementat les persones, no?, que visiten el CAP justament. Maria, ja sigui per celebracions, per sopars, vull dir, se'ns ha incrementat i fins i tot preguntaria després de la pandèmia, no?, si estem com molt més angoixats, no?, amb aquestes trobades.
Clar, és que la pandèmia va fer que hi hagués un retrocés en aquest sentit i haver de separar-nos, no estar tan a nivell social. Llavors, a la tornada, tot és una mica més angoixant. És a dir, ara què li diré, o sigui, què em preguntaran, com he de respondre, no? Imagina't que també et trobes en una situació que tens algun familiar que no t'hi portes bé o algun amic que també... et generi algunes preguntes que dius, ui, mira, jo ara això no estic bé amb això.
Això et va preguntar, què fem si anem al sopar, al dinar, a aquesta trobada,
clar,
i hi ha un familiar amb el que no ens portem bé, no? Un cas així com de violència intrafamiliar, com ho podem entomar, això, Laura?
Clar, jo crec que si vas al sopar familiar hi ha més d'una persona, no? Llavors, si potser ja tens una altra persona detectada, és la importància de posar el límit. Si et veus amb cor i dir, escolta, mira, si et fa un comentari o alguna altra cosa que tu no et senta bé, és poder dir-li, mira, em sap greu, papito, no? Això a mi, aquest comentari, no m'agrada que me'l facis. I que no creï una violència, simplement és, t'explico que no vull que em faci aquest comentari. I si ja anem a una violència més exagerada o algun altre cas més fort, posa el límit de veritat, posar-ho sobre la taula o demanar ajuda si no et sents a gust, no?
És que ella reafirma molt el tema de demanar ajuda, Mercè, és molt important. Però també és veritat que, amb això que diu, jo crec que és aplicar una mica el sentit comú, no? Perquè si et fan el típic comentari de tio Manolo, que creus que si li argumentes al tio Manolo és que aquest comentari no m'ha agradat i llavors la resposta derivarà en una batalla encara més gran i no arribem enlloc, jo crec que és com l'estratègia de temps mort.
Temps mort, 100%. Sí, sí. O és saber, potser, entendre, acceptar, que l'altre potser no dona més, no hi raja, no? No dona més de sí. Llavors és, ei, ok, això és seu, no és meu, per tant, em separo, fico un límit i ja està. I potser una estratègia seria, em sento lluny de la taula, per exemple, aquesta persona, i em poso al costat de la persona que em sento més a gust. I si veig que em genera angoixa, potser marxar al lavabo una estona, respirar, tornar... Validem això. És a dir, no hem d'estar sempre amb un somriure constant, no? Que també és vàlid.
Exacte. I una mica parlant d'això, quins tips o consells, perquè hi ha persones que no... Tips o consells?
Què vols dir, això?
No, perquè tips és com anglès, és com no. La paraula és consells.
Consells, no?
Quins consells, va, ens quedem amb consells. Quins consells ens donaries... si finalment anem al dinar...
Sí, si agafem ens... força, Maria, no hi diria.
Clar, en plan, va, què puc fer si em sento incòmoda, no? Què fem?
Bueno, primer de tot, jo et diria que atendre la teva necessitat. És dir, escoltar el teu cos, que el cos és savi, i dir, què m'està passant? Com em trobo? Que, per exemple, sintomatologia, que el cos somatitza molt, com alguna taquicàrdia, o una pressió al pit, o potser aquesta sensació que se't tanca l'estómac, tot això ho hem d'escoltar. I si ens sentim una mica així, és una de dos, per exemple. La persona del costat li dius, ai, mira, m'estic trobant que em passa això. O et separes, no? El que hem dit abans del temps fora, te'n vas a que et toqui l'aire, unes respiracions diafragmàtiques, que és agafem aire pel nas, aguantem una mica i deixem anar. Vale? I un altre cop escoltar-te. Escoltar les teves necessitats.
I aquestes respiracions, quantes vegades les hauríem de fer perquè siguin efectives?
Jo recomano cicles de 10.
De 10 respiracions seguides.
10 respiracions seguides, sí. Sí, sí, sí. I també, bueno, és que jo sóc molt fan del poder posar el límit. És a dir, si... entenent qui tens davant, però és dir, mira, escolta, que no, per aquí no. No?
I escolta, Laura, també que hi hagi, i Maria, tu també t'ho pregunto, perquè que hi hagi com també aquesta complicitat i aquesta transparència, vull dir, que hem d'intentar, no?, de dir, si no ens trobem bé per la cosa, pel que sigui, no?, explicar-ho.
Explicar-ho
i dir-ho, mira, és que jo avui no em trobo bé.
Clar.
I vull estar amb vosaltres, perquè em fa il·lusió estar, em fa goig estar amb vosaltres, però avui no em trobo bé, no?
Clar.
I ha de començar fent aquesta explicació.
Clar. Sí, jo estic molt d'acord amb tu.
Que no és obligatori, però no sé com ho veieu vosaltres, si també pot ajudar això.
100% poder explicar com estàs, l'únic que passa moltes vegades, la gent no se sent còmoda, no? Al dinar de dalt doncs, es parla potser més i de què treballes i què fas i no sé què, no? És més... llavors,
Expectatives.
I és molt interessant el que dius, perquè, obrim-nos a dir, escolteu, que potser avui no tinc el dia... i ja està. I així baixem les expectatives i podem parlar des d'un altre lloc. Mm. I l'altre entén que tu tampoc estàs bé. Llavors, hi ha una comunicació. Mm. L'únic que no s'acostuma a fer, no és una mica... No, no, jo ara jo què diré? Jo no vull que vegin que estic malament. Bueno, és que potser si ho dius tu, el del costat diu, ah, doncs pues jo tampoc no estic gaire bé, però bueno, anem a intentar celebrar-ho de la millor manera.
I així ho anem normalitzant una
Totalment.
Mica, és el que volem també
Totalment.
Amb aquesta secció. Mm. Llavors, si alguna persona ens està escoltant i està una mica incòmoda, preocupada, doncs jo li demanaria que agafés aquest tip barra consell que ens ha dit la Laura, doncs seure al costat de la persona o de les persones que més agradable t'ho facin o que més estimis i més còmode per, si arriba aquest moment i no estàs bé, doncs que les tens al costat i els hi dius, i no passa res.
Clar, i a part, crec que també hi ha potser altra gent que no et cau bé o hi ha un malestar, però intenta mirar també la part positiva, no? És dir, ostres, estem aquí reunits, el poder donar gràcies, de, si tens la persona que de confiança i dir-li, saps, gràcies per estar aquí, mira, o en petit comitè, no cal que fem un xin-xin, no estic bé, no cal dir-ho, potser a tota la taula, no? De dir, oye...
Un pregó aquí,
un pregó aquí,
no?
Oye.
No caldria.
No caldria, però a la del costat dius, ai, mira, gràcies per estar aquí.
Sí.
I així fomentes també aquesta gratitud de dir, bueno, doncs és un dia que no estic bé, sí, però també puc agrair.
Clar, a tu t'ha passat, Maria, deixa-m'ho preguntar-t'ho, no? De trobar-te amb una situació així de dir, ostres, és que tinc aquest dinar o aquest sopar, i com recomanaries actuar, no? Perquè jo crec que en els... primera persona ens
sí,
ajuda moltíssim.
En els Nadals concretament no, però extrapolable a altres moments de la vida sí, de dir, ostres, tinc un dinar amb algú, no?, que doncs és potser una cosa de feina o és algú que no coneixes molt, no hi ha tanta confiança, que això també es dona en molts dinars familiars, que veus per Nadal una persona que fa un any que no la veus i precisament per això entra aquest joc d'expectatives, no?, que saps que et preguntaran si ja t'has casat, si has fet això, has fet l'altre, no? Doncs en dinars doncs, o de feina o algú que tens aquelles expectatives, passes molt nervis. Al final és passar-ho, intentar posar-te el més tranquil·la que puguis i confiar en tu.
100%.
No, Laura?
És que confiar i escoltar-te. És que crec que reitero molt en aquest sentit, el posar límits i escoltar com estàs, i si tens confiança i li pots explicar. I dius, escolta, que tothom al final estem nerviosos en alguns moments.
Clar.
És normal.
I una altra opció, escoltant el que diu la Laura, no?, del validar, doncs ja sigui per Nadal o
qualsevol
això,
no?, altre moment,
dius,
clar.
En algun moment que han passat, dir, doncs escolta, no puc. Ara, aquest dinar jo no el puc afrontar, o aquesta reunió no la puc afrontar, perquè això se m'està fent un mar i no ho puc gestionar. Escolta, no passa res.
Clar.
I hem de normalitzar això, no passa res. Escolta, no puc, no em sento bé, se m'està fent una muntanya això. Mm. I ho hem de normalitzar.
Clar. Mm. Jo ara també estava pensant, perquè també hi ha, doncs hi haurà persones, sobretot persones que pateixin trastorns alimentaris, que durant aquests àpats de Nadal no sigui un dels millors moments, no? I com haurien d'encarar-ho o afrontar-ho, Laura?
Mira, m'encanta que toquis aquest tema, perquè per mi és superimportant, sobretot, no fer judicis de valor o intentar no comentar res respecte al menjar. Si estàs menjant molt, si poc, què estàs fent, que si t'has aprimat, t'has engreixat, parem de comentar els cossos de la gent perquè no sabem què està passant per dins, i a més genera també molt malestar. Ara em veuran així, t'has de posar guapo, guapa... No, vull dir, això pel trastorn de conducta alimentària són aquests comentaris que són fletxes que fan molt mal. Llavors, convido a tothom a tenir en compte i vigilar amb els comentaris que fem respecte al físic de les persones amb les que ens envoltem.
I ser més conscients, no? En general seria com empatitzar, diguéssim, amb la gent que comparteixes aquest moment, que ha de ser un moment maco, no?
Clar.
I intentar pensar una mica en cadascú, que Clar. Tampoc és tan difícil, és el que deia la Maria, no? De dir, ostres, igual és gent que fa... que et fa
un
molt
any,
que no veus, i de cop i volta, no? I és com una bateria de preguntes directes al cor.
És el tema de les expectatives aquestes, i si sobre...
M'has de jutjar.
Afegeixes el tema del físic, de... Ja. Has perdut molt de pes, o... Ostres, com han menjat, últimament. Home, per favor.
Bueno, o l'àvia, no?, que potser ho fa sense voler.
Sí.
Diu, ai, nena, tu, que estàs en els ossos, sí, o al revés, no? Ai, nena, bueno, uns quilets.
Sí, això seria més d'àvia. Els altres seria més de tio Manolo.
Bueno, però... Revisem-ho, no?
Sí.
se'ns ha passat el temps volant.
És que amb vosaltres dos es passa el temps molt ràpid. Jo seguiria aquí parlant molt i molt més del Nadal, però crec que ha estat molt bé, no? Hem donat així una bateria de consells. I també una altra opció se m'acaba d'ocórrer. Si la gent se sent molt sola aquests dies, tot, que agafin el tros d'aquesta secció i que se la posin en un moment allò que estigui molt malament, i així els fem companyia.
Mira, m'ho has tret.
Que és la nostra funció.
Doncs és així, aquesta companyia, que d'alguna manera és la nostra missió, no?
Clar.
Com dèiem. Maria Vescomte, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I avui agraïm moltíssim la col·laboració de la Laura Duran, psicòloga i referent de benestar emocional del Cap de Sarrià. Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Moltes
Laura.
Gràcies i bon
Maria,
Nadal. Ai, la meva panera.
Ai,
Radio
ara
Estel.
Te l'adonem. Vinga, va, que marxem a temps de notícies i tornem amb Jaume Castro.
¡Feliz Navidad!